Molt bona tarda a tothom, autoritats, bueno, president, gràcies per venir. Fa dos anys i mig, aquí mateix, inauguràvem l'exposició del centenari de Maricel i com que sé que t'agrada molt, doncs em va encantar que diguessis que o venies aquí o no venies. M'ho han xivat, o sigui que, per tant, em sembla molt bé, perquè a tots dos, com que són uns santistes, després en parlaré, ens agrada molt això de Maricel. Segons les dades d'ahir, perquè les d'avui no les he vistes, portem acumulats 21.995 morts, 17.346 actius, ingressades 1.432 persones i el risc de rebot és de 242. Són dades oficials del Departament de Salut. I m'ha semblat que era un bon recordatori per fer el dia com avui, perquè si alguna cosa es respira en el llibre de les hores greus és precisament aquesta tensió que viu una persona amb responsabilitat sobre el país entre el que és la salut pública, les ganivetades, ho dius tu, no ho dic jo, o sigui que les ganivetades rebudes i la dels punyals, que després ja et preguntaré, i, sobretot, la gran preocupació perquè la gent es mor en el dia a dia. Em va impressionar la frase que repeteixes de l'Ayuso. Se nos mueren a cada segundo. Bueno, qui ho diria ara, però en aquell moment ho deia. I, en tot cas, és un llibre que no pot deixar indiferent a ningú. Jo vull agrair a Òmnium Cultural que hagi volgut fer aquesta presentació de les hores greus al dietari dels canonges aquí a Sitges, perquè ningú s'ha escapat de la pandèmia i ningú s'ha escapat de veure com el president Torra, lluitava a cada minut i a cada segon per la vida, per la salut i per preservar el màxim possible la població del nostre país d'aquesta tragèdia enorme de la qual encara no ens hem recuperat. Després hi tornarem. El llibre és un dietari. És un dietari que, en tant que mostra de literatura autobiogràfica, no té exactament el caràcter que tenen les memòries. En Quim Torra és un molt bon memorialista, això ja ho hem vist en altres obres, com el Quadern Suís, que ha estat una altra cosa. Us el recomano també, diguéssim, per baixar la tensió que us pugui comportar la lectura de les hores greus. Però, en tot cas, és una modalitat que fa que la immediatesa del que està vivint i del que s'està escrivint ens colpegi encara més que quan la memòria ens és donada per llegir, perquè ja és molt l'elaboració d'un passat. La memòria és quan tu recordes i escrius d'acord amb les teves, però el dietari és el moment exacte. I això és el que impressiona d'aquest llibre, entre moltes altres coses. És, doncs, una modalitat de literatura autobiogràfica, és el relat de la crueltat de la política, és el relat d'un president confinat, no n'havíem tingut mai cap de confinat. En tenim de moltes menes, en tenim d'assassinats, en tenim d'exiliats, en tenim n'hem tingut de presoners i ara n'hem tingut un de confinat i inhabilitat, és a dir, que ho tenim tot en aquest país. I és el testimoni d'un polític que no volia ser, és a dir, jo en dono fe, perquè tots tenim un passat i ell i jo el tenim, d'investigadors a la Biblioteca de Catalunya. Ell m'ha confessat que ahir va tornar, jo encara no he pogut tornar, però espero retrobar-t'hi. En tot cas, no ho tenien els seus càlculs, però realment aquesta dimensió humana del que està prestant un servei en aquest país, doncs és un altre tema que colpeix molt, juntament amb la tragèdia col·lectiva de la pandèmia i totes les incidències que vam viure, que vam viure directament o indirectament, i que ell va viure en carn pròpia, tal com ens explica en aquest volum. He parlat del dietari, volia parlar de l'autor. L'autor és un president inhabilitat, és un diputat destituït, és un activista exemplar, ho era abans de ser polític i ho serà tota la vida, i això és un mèrit que t'hem de reconèixer i t'hem d'agrair, perquè ens fa falta molta gent com tu, i és una altra cosa que a mi em va agradar molt. I ell confessa a la pàgina 58, diu, jo que sóc un noucentista d'Acció Catalana, clar, això em va arribar al cor, perquè que un es declari noucentista d'Acció Catalana vol dir que és una persona que li agrada l'obra ben feta, que és un patriota, que és un humanista, i que, com tots els que van configurar Acció Catalana l'any 1922, aviat farà 100 anys, eren una agrupació de patriotes que va conservar un caràcter unitari fins que el partidisme polític s'ho va carregar. Això ho hem vist moltes vegades, però aquesta acció catalana que tu reivindiques a mi em va recordar, per exemple, gent com en Foix, que també n'eren, o gent com en Bofill i Mates, que també n'eren, i tots els nostres comuns amics de l'època. En tot cas, és un home que ha viscut entre la pinça i els punyals, deixem-ho dir així mateix. La pinça que, d'una banda, li fa pròpiament al govern d'Espanya, el president Sánchez, un president amb el qual es despatxa de gust, és a dir, no ho repetiré perquè ho podeu llegir perfectament, i la pinça que també li fan els partits polítics que no són companys de govern, però que aprofiten la més mínima ocasió doncs, per interpel·lar, per atacar, per desautoritzar, i aquí poseu-hi tots els verbs negatius que una persona pot arribar a patir exercint una responsabilitat política. Els punyals fa servir una metàfora que ell explica en el llibre molt divertida. Diu que quan anava a casa seva cada dia, després es traia la camisa i li deia a la seva muller, a la Carola, treu-me tots aquests punyals que porto a l'esquena. I cada nit la Carola, clic, 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 traia els punyals que portava a l'esquena. És una metàfora entenedora i és molt trista, perquè aquestes vivències deixen una petja que després la bonhomia, el bon caràcter i la bondat de l'individu doncs són perfectament capaces de superar, i això ja ho hem vist, però no obstant això et fan viure aquesta amargor de la política que expliques en un dels capítols primers d'aquest llibre. Hi ha una altra pinça que també vas viure molt directament, que d'alguna manera l'estem veient repetidament i que a mi personalment sóc dels que em preocupa, que és aquesta dualitat, aquesta tensió permanent entre la salut pública, que vol dir salvar vides i procurar que no hi hagi contagis, i el valor econòmic de la vida quotidiana. Ara aquí no serà el moment de discutir-ho, però sí que coincideixo amb el president que quan cal fer sacrificis s'han de fer per salvar la salut del poble, per salvar la salut pública, que és el bé més gran que podem tenir. Perquè si tenim una economia reeixida i no tenim salut pública, tampoc no tenim res. Per tant, aquest és un principi que el president Torra va viure en carn pròpia i d'una manera molt punyent tant al principi com al final del confinament. Al principi, quan va tenir la negativa absoluta dels sindicats d'una banda i de les patronals d'altra, en un capítol que també un passatge que és inoblidable, i d'altra banda la gent que s'anava morint per dotzenes en els hospitals i a les residències. És un llibre que no té... té atractiu per ser llegit, però no deixa d'interrogar-nos i no deixa de posar-nos aquesta mena de no diré de tristesa, però aquesta consciència que em sembla que podem compartir tots els que estem aquí, de que hem viscut una època extraordinària en el sentit negatiu de la paraula. El president parla de tot el que va passar l'any 20, el Glòria, etc. Però, esclar, això ja no ens ho podíem imaginar. O sigui, una pandèmia no l'havíem viscut mai. Tots els que estem aquí hem viscut moltes situacions, però una pandèmia no l'havíem viscut mai. I aquesta consciència de que res no tornarà a ser igual, i aquesta consciència que ens ha quedat gent pel camí, aquesta consciència que no s'ha pogut, perquè realment no s'ha pogut exercir un govern amb tota la força i amb totes les prerrogatives, perquè teníem tot el sistema sanitari expropiat per part del govern central en la primera etapa, i també, deixem-ho dir, la discutible, per dir-ho així suaument, la discutible competència de la Conselleria de Salut, doncs, que tots hem comentat, si més no a nivell de carrer, doncs, han sigut hàndicaps molt i molt i molt importants. Bé, hi ha un altre aspecte en aquest dietari que m'ha agradat, que és el lloc. El lloc és a la casa dels canonges. El president en diu canonges. Jo vaig pensar, quina cosa, com que sona estrany. Però suposo que l'argot de Palau ho digueu així, no? Bueno, doncs és el que vaig entendre. En tot cas, és una casa que mai ha tingut... és residència oficial dels nostres presidents, però mai ha tingut la prestància d'una residència oficial dels presidents de Catalunya. Suposo que amb això coincidim, no? I la descripció que em fas tu, el que hem vist per la televisió, ho corrobora. A mi em va fer molta gràcia veure que, pels detalls que comentaves, era l'exponent del mal gust de la Diputació en època d'en Samaranch, posant el gust als peus, és a dir, i els que l'heu vist per dintre i els que ho recordeu, doncs ho teniu ben present. Crec que és una residència oficial més aviat malaurada, perquè s'hi va quan no pots estar enlloc més, tu hi vas estar confinat sí o sí, i a més malalt, trist, deprimit i fotut. És a dir, això és el que expliques tu en el llibre, amb una gran humanitat. És a dir, el llibre és una mostra d'una gran humanitat i de la capacitat d'emoció personal que pot transmetre una persona que està passant per una crisi enorme personal i de país. I ens ho explica, no se n'amaga. I per tant, aquest valor de persona humana també m'agradaria posar-lo de manifest. Ara, pel que fa a la residència oficial, aquest topos, on passa tota l'acció, el president li dona una qualificació que em va semblar magnífica. Diu, és una sala d'operacions d'acer. És a dir, no té res d'amigable, és freda. És una sala de dissecció d'acer. I per tant, podeu imaginar l'ambient, a més, que l'envoltava. Sort dels llibres. Sort dels llibres que diu que va descobrint. I en aquest punt també vull fer una incidència perquè surt l'escriptor que jo havia conegut i que tornarà a ser segurament, però comença justament titulant el llibre, el primer capítol es titula El món d'ahir. El món d'ahir, sabeu que és aquest llibre esplèndid de memòries de l'Stefan Zweig, on queda molt clar des del primer moment que és un abans que ja no tornarà a ser mai més. I per tant, aquest món d'ahir, al qual el president fa referència diverses vegades en el seu llibre, també és el seu propi món d'ahir. Tot el que va passar abans del dia del confinament és un món d'ahir que ja no es pot recuperar de cap de les maneres. I a partir d'aquí, també llegeix, també cita poetes, és molt carnerià, i d'en Carner comença citant el poema de l'any nou, que és un any ple d'incerteses, també cita el poema Bèlgica, com jo ja esperava llegir en algun moment del llibre, no ens en podíem escapar, però també cita la Montserrat Abelló, amb un poema que diu I aprenc a dir no, un poema que a mi també m'agrada molt, perquè hem d'aprendre a dir no moltes vegades, i poemes d'altres escriptors i escriptores com la Simona Gall, poc coneguda però una poeta de referència, o en Pere Rovira, o en Leopardi, o en Vinyoli, també tenim textos d'en Pla, també tenim un esment al Breviari de Ciutadania d'en Carles Rahola, personatge entranyable, i també diu que un dia d'aquests, remenant els llibres, diu que tot és millorable en aquesta casa, però troba unes lliçons de gramàtica catalana d'en Pompeu Fabra, diu que l'ajuden molt i es posa a aprendre i a reciclar-se una altra vegada amb les lliçons d'en Fabra, jo trobo fantàstic. Això et devia fer oblidar els comunicats d'en Sánchez i companyia. Les estores amb en Fabra devien ser impagables. Li agrada el cine i ens confessa que és un fan de l'Ingrid Bergman. Home, jo ja ho entenc, això. És a dir, t'aprovo el gust. I una altra cosa que em va agradar veure era les seves opinions sobre les obres d'art que hi ha a Palau. Bé, també és cert que la Casa dels Canonges es comunica per aquell pont de 1928, que ell diu que és l'engany més gros del barri gòtic, i és veritat, perquè tothom pensa que és un pont gòtic com a Venècia i està fet l'any 28, molt ben fet, passa al pati dels Tarongers i deixa aquesta sala d'operacions de cert per passar en un àmbit molt més acollidor, on disfruta del sol de la tarda, de la plugeta del vespre, de les estàtues que hi ha allà, dels tarongers en flor, del murmuri de l'aigua, del Sant Jordi que hi ha entremig, que és tota una part més humanitzada i més lírica. I a més parla d'art, que és el que em va agradar trobar-hi. I precisament parla del poti-poti de pintura instal·lada a l'època de la dictadura, això no hi vam ser temps, però i hem de tornar a treure aquelles pintures espantoses del Saló de Sant Jordi i retornar-les d'en Torres Garcia, com hauria de ser, i precisament parla de dos Sant Jordis que recordareu tots molt bé. Un és el Sant Jordi gòtic d'en Pere Joan, que està a la façana del carrer del Bisbe. Aleshores, aquest Sant Jordi és de primers del segle XV i és una de les escultures més meravelloses del gòtic català. I l'altre és el Sant Jordi que havia estat, nostre no, d'en Diring, i que havia estat a la sala d'aquell costat entre les dues escales, entre 1917 i 1921. Un Sant Jordi que des de que va posar els peus a Chicago no ha sortit mai més de Chicago, però tots els que el coneixen estaran d'acord que és el Sant Jordi millor, més maco, més ben pintat i més, en fi, vaja, és una pintura que quan la veus no te n'oblides. És icona del Museu de Chicago. Han fet magnets, han fet postals, han fet de tot, o sigui, com a mínim, és art català, tal com està reconegut, que l'enyorem i ell se'n recorda quan veu el Sant Jordi del Pati dels Tutges. Aquest és el president que tenim. Aquest és el president que tenim, encara que estigui destituït, encara que estigui inhabilitat, per haver sabut dir que no, haver mantingut la dignitat de la pancarta a favor dels nostres presos polítics exiliats i haver decidit que el poder de Madrid no és competent en contra de la voluntat del poble de Catalunya i dels seus càrrecs electes. Posició que contrasta molt i molt i molt amb la dinàmica parlamentària del moment. Realment és una opinió personal, però jo també penso que ha sigut la pitjor legislatura que hem arribat a tenir en tota la història del Parlament de Catalunya, com a mínim de l'any 80 ençà, per la no votació del president Puigdemont i per permetre retirar l'acte de diputat a diputats electes i també en el president Torra. Trobo, sincerament, nefast. És a dir, i en això sí que penso que coincideixo amb l'opinió de la majoria de la gent i amb la del president Torra, que diu això en paraules bastant més contundents que les meves, que Déu-n'hi-do. És a dir, per tant, ho podeu llegir així. Quin és el propòsit del llibre? Després t'ho tornaré a preguntar. Però el propòsit, dius de bon principi, que és explicar la veritat. Jo ara et faria aquella pregunta d'en Ponç Pilat, i què és la veritat? És a dir, la veritat és el que veiem per la televisió? La veritat és el que estem llegint ara en el llibre? La veritat és el que ens explicaràs a les memòries el dia que les facis? L'hem de contrastar amb algú altre? És a dir, què és aquesta veritat? Per mi, o sigui, com a lectora, és l'explicació de la gran catàstrofe i de les seves circumstàncies a nivell col·lectiu, a nivell de govern i a nivell personal del president. És a dir, és tot una amalgama molt intensa de pocs dies relativament, perquè ara ens sembla que va ser un període curt, però cada dia se'ns feia molt llarg quan estàvem confinats. I per tant, aquesta veritat que tu expliques m'agradaria molt i molt i molt que la conversa que ara farem ens la comentessis. Vull esmentar breument tres coses. Aquest llibre és un resum de 2 mesos i mig, com he dit, de literatura autobiogràfica, en un temps concret, en un espai concret, aquesta sala d'operacions de CERT, i és una desfilada de 3 coses, de personatges, de circumstàncies i de sentiments. Tot barrejat, tot mesclat. I cadascú mereix el tractament, rep el tractament que els ulls del seu observador, patidor, relator, mereix. És a dir, per tant, doncs, evidentment, quan ell diu que la repressió havia fet efecte en el moment que no es vota el president Puigdemont o en el moment que se l'inhabilita a ell, és veritat, és una primera gran veritat. I la por de prendre decisions d'acord amb el que havia votat el poble de Catalunya respecte, doncs, a tot un seguit de coses que el Parlament no pren i no acorda, escudant-se amb informes jurídics que, bé, tenen una validesa jurídica però no política, i el fet de treure la legitimitat sobirana del Parlament de Catalunya realment denota que la repressió ha fet efecte. I aquest és un tema que hem de tenir molt present a la vegada, cada vegada doncs, que escoltem declaracions, justificacions, llegim memòries, etc. La repressió ha fet efecte i per això estem com estem, en molts aspectes. Bé, això donaria peu a un debat que tampoc crec que sigui aquí el moment que l'hem de fer. Però, en tot cas, vull remarcar això perquè és una frase que explica moltes de les coses que després aniran succeint. Una altra circumstància és la seva solitud. Una solitud, ell diu, volguda com a gairebé desesperada. Això també ens ho has d'explicar, què és la veritat i per què aquesta solitud. I després, doncs bé, tampoc em vull estendre en el que és la descripció dels personatges que van sortint al llarg del teu llibre, tant el teu equip, el teu nucli dur que t'acompanya als canonges i que de vegades t'hi baralles i discuteixes, com tothom que treballa a prop sempre de nosaltres, tenim un dia de discussió, però que són la teva fidel guàrdia pretoriana, o els Mossos que veus doncs, quan surts a respirar una mica i es preguntes què fan les famílies, o en altres aspectes, doncs, les actituds de, diguem-ne, de desmarcament, de no lleialtat per part de, doncs, en aquest cas, només citaré una persona que és la consellera de Salut, que és la que surt més sovint. N'hi ha d'altres. Ho constato perquè el president ho diu. És a dir, hi ha un moment que li arriba a exigir que expliqui la gravetat del moment, pàgina 43. És a dir, perquè realment el que veiem per televisió tampoc era la veritat de tot el que ens passava. Però són les circumstàncies que vam viure. Nosaltres mirant la televisió i ell vivint la tempesta a l'ull de l'huracà. Després, a mi em meravella, d'alguna manera, la fredor amb la qual el president Sánchez tracta el president de la Generalitat. La fredor, la descortesia, la hipocresia, poseu tot el que vulgueu aquí. No contestant els missatges, no contestant els whatsapps, no, la missatgeria, no contestant els correus, no explicant-li de què va la recentralització de competències, és a dir, ja no entrem tant en les arengues patrioteres que dius tu de la televisió. O sigui, a mi el que realment m'impressiona més, i això jo crec que al lector també l'impressionarà, és aquesta manca de respecte. Aquesta manca de respecte al president electe d'un país, com ell, president electe del país. Aquesta manca, aquesta prepotència i aquest complex de superioritat que Sánchez va exercint aquests 2 mesos i mig, tal com tu expliques, és realment impressionant, no només respecte a Catalunya, respecte també als altres territoris de l'Estat, però respecte a Catalunya encara més. Quan aquí s'estava demanant un determinat confinament i l'altre ni contestava els missatges ni les cartes. És una altra descripció que dona per molt. I també n'hi ha d'altres que no fa el cas que no les volia fer. Explicat tot això, em sembla que he fet una introducció més o menys entenedora i m'agradaria començar la conversa perquè, de fet, el voleu escoltar amb ell de mi. Per tant, president, comença per explicar-nos què és la veritat i aquesta solitud buscada, i a partir d'aquí preguntaré més.